Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia, la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia, avui són mitja horeta antes de l'habitual, tenim molt de contingut i, bueno, el bo que tenim de ser una ràdio independent és que l'horari el tenim íntegre per a totes les necessitats que té la nostra província i en concret la nostra ciutat, que és Vila-real. Avui estem a 13 i és dilluns i mirem, vull compartir amb vosaltres algo que m'ha tingut preocupat durant tot el cap de setmana. I és que, clar, jo em pregunto si la llibertat d'expressió és un delicte. Per què? Pues perquè com a responsable d'este programa sempre he defensat un principi fonamental i és la pluralitat. Jo crec fermament que totes les ideologies, independentment del color polític o de la ideologia, tenen dret a expressar-se. Crec en la intel·ligència i la capacitat de tots vosaltres, de tots els nostres oients, per escoltar, reflexionar i discernir. Clar, però sembla que este compromís amb la pluralitat no sempre és ben entès ni ben rebut. Quan li dono veu a representants de diferents partits polítics, jo no tinc res a veure. Jo no ho faig perquè compartisc unes altres idees, sinó perquè crec que és imprescindible escoltar totes les veus La llibertat d'expressió és un dels pilars bàsics de qualsevol societat democràtica. Sí, sí. Els jovens, no ho sé, però els més majors, feu una vista enrere i recordeu, El silenciament, i aquells que no estan d'acord, estarien traint el principi fonamental. Però sí, és quan m'eix la pregunta inquietant. Defensar la pluralitat és motiu d'un insult? Bueno, doncs no és just. Ni tampoc hauria de ser, i no hauria d'estar mai. Rebre insults simplement perquè algú no està d'acord amb una decisió editorial basada en la diversitat d'opinions? Perquè, clar, jo rebre crítiques, per a mi, forma part del joc, i ho accepte, Però cal distingir entre la crítica constructiva i l'atac personal. L'insult no és una llibertat d'expressió. És més, jo crec que quan algú se queda sense arguments, insulta. És una forma de violència verbal que destruís el diàleg. I la pregunta que jo me faig i que vos traslade a vosaltres és: estem perdent la capacitat de conviure en idees que no ens agraden? La llibertat d'expressió no és un delicte, és un dret. Sí, senyor, un dret. Però aquest dret comporta responsabilitat, tant per al que parla com per al que escolta. Jo, com a responsable, seguiré defensant el dret de tots a expressar-se, perquè crec en la pluralitat, en la democràcia i en la força del debat. Però també reivindique el dret a exigir aquesta tasca sense rebre insults. Perquè la veritable llibertat d'expressió comença per respectar els altres. I ojo, que és molt greu. Perquè diuen, no, és que els blaus sí, els rojos no, els verds tampoc. No, no, els insults se rebren per part de tots, Jo que penso que per part dels borregos, dels que no saben respectar la democràcia. Què passa? Que quan no sentiu el que voleu, ja no esteu d'acord? Bueno, és tan fàcil com canviar d'emissora. Però així, gràcies a Déu, som una emissora independent i sempre donarem veu a tot el món. Perquè, a més, jo crec que cada un de vosaltres discerniu, no? Vamos, que som prou majorets. A mi m'agradaria saber què penseu. On posem els límits entre la crítica i l'atac? I qui té la responsabilitat d'educar en el respecte ni el diàleg? Jo obric els micròfons i, a més, vull que m'envieu les vostres opinions. Totalment anònim, perquè, evidentment, així en seguida la gent retrata i, bé, jo entenc que vosaltres vulgueu protegir el vostre anonimat. Però ja sabeu, protagonistesvr@gmail.com. I molts de vosaltres, teniu també el meu telèfon. Podeu enviar-me missatges. Jo aniré llegint-los. Perquè, a més, per què no? Estem parlant tots del que passa en Venezuela, a favor i en contra? Carai! Sí, perquè deixem parlar totes les parts, ja critiqueu. És més, pitjor encara, insulteu. En fi, i serà la meva reflexió d'avui. Bon dia, Míriam.
Molt bon dia a tots i a totes.
Anem a culturitzar a la gent, perquè, ojo, la imatge de les persones és una cosa molt important. És el primer que...
La nostra carta de presentació.
Ah, Isa.
Pues mira, ara mateix tot el món sabem que estem en època de rebaixes, no? Entonces jo vinc a parlar un poquet de lo que deuria ser un armari càpsula. i jo desenvolupo això. Què és un armari càpsula? És una selecció de prendes que, per més que vinguin tendències i tendències, perquè cada vegada s'estira una cosa diferent i se fan remixos de les mateixes tendències, són una sèrie de prendes que mai passaran de moda. Doncs he preparat una llista d'estes i són totes prendes que probablement ja tenim en el nostre armari i, si no, és en el que hauríem invertir en aquestes rebaixes.
Uh-huh.
Així que, mira, comencem per lo que són camises. Jo aconsellaria, si eres una persona que t'agrada molt anar discreta, senzilla i demés, una camisa blanca, perquè això ens aporta elegància, té molta polivalència, perquè la pots combinar en una multitud de prendes distintes. Una prenda dona l'estil que tu vulguis expressar segons en què la combines. Això que no se mos oblide mai. Si tu vols que una camisa aparente ser més informal, i pots afegir damunt una camiseta normal i corrent, més rotllo urbà, més del carrer, no? Esta camisa jo aconsellaria que fora blanca o algun color, si no, a mi per exemple m'agrada molt el blau claret. El blau claret me dona la sensació que és un color que no te dona cap a ningun estil concret. I si no voleu que tampoc siga ni blanca ni blau, beige, gris, inclòs, una negra, però n'hi ha moltes, ja he posat moltes coses que deurien ser negres, així que aconsellaria un altre color. Sobretot, prioritzem esta qualitat, no? Que llegim millor materials com la seda, el cotó, sobretot per garantir esta durabilitat i el confort a l'hora de dur les prendes, que és essencial. És molt important anar guapa o guapo, però és molt més important anar còmode.
Còmode, sí, sí.
Segona prenda que jo no... fa falta en tots els armaris. Uns vaqueros rectes, en ningun tipus de tall diferent, que no siguen ni senyits ni superamples, perquè tot això, recordem, són tendències. Uns rectes sempre te faran faena, tant si venen, si s'estilen els que són més entallaets com si són els que menys. N'hi ha gent que preferís en negres. Jo preferís que els vaqueros siguin color vaquero i després, a partir d'ahí, si tu vols un pantaló negre, un blanc o el que siga, perquè també és una altra prenda estrella en el nostre armari, que siga de qualsevol altre material. Igual preferís un més còmode, no? Tipo traje o etcètera. Perquè, sobretot, que tinguin esta línia recta. Recordem, sense massa detalls ni, i en el cas dels vaqueros sí, pot ser que tampoc tinguin cap trencament d'estos que se duien els vaqueros trencats, que no estiguen massa desllavats tampoc, perquè a més quan parlem d'armari càpsula això ho fem per a tindre moda sostenible, o sigui, recordem que també a l'hora de desgastar els vaqueros per a provocar este desgast en la tela se necessita molta aigua. Tercera prenda que fa falta en tots els armaris, un vestit negre. Un vestit negre entallat o no, de la tela que vulguis, que no tinga cap cosa ni tipo transparències, no, senzill. De tirants, manega curta, en el que te sent que és còmoda, i de la llargada que tu vulguis. La llargada que queda bé a tot el món, sense distinció, alts, baixets, grossets, més primets, és la midi, que se diu, que és a l'altura del genoll. Esta és el tall que li queda bé a tot el món, però a partir d'ahí, si tu tens més còmode en un vestit més curt, més llarg, a partir d'ahí això és cosa teua, però senzillet, important. Perquè recordem el que he dit abans de tu crees com te vols veure en base als complements. Si tu a un vestit negre li afegeixes unes sabates, aniràs completament tranquil·leta pel carrer a fer els teus recaus o el que tinguis que fer, i si per exemple li afegeixes un bon bolso, un abric i uns tacons, te servís per anar-te'n perfectament de sopar. En general, seguir el nostre estil. Tenim un altre que és l'americana o el blazer, perquè ens dona aquesta sobrietat i aquest estil a la vega. Jo aconsellaria que aquesta prenda fora negra. Negra, o si te dona igual que s'embruti un poc més, blanca, que són els colors més bàsics, però en el cas de que sigues una persona que t'agrada un poc més, tindre un poc més de personalitat a l'hora de vestir, t'agraden més els estampats, les coses més canyeres, per dir-ho d'alguna manera, jo aconsellaré que fos un estampat clàssic, algo tipo sastreria masculina, com la ratlla diplomàtica o el tartan, els quadros, però sobretot que siguin tons que no siga un roig super cridaner, un verd, no, tons més sobrios, gris, marrons, beige, negres, blancs, per ahí sempre. Perquè els colors, els que els més cridaners són els que canvien segons les modes, estos no canviaran mai. I per això diem que això és un armari càpsula. Seguidament, sabates negres. una sabateta en tacón, un taconet mitjà, que no siga ni massa difícil de dur ni molt po, ni massa còmode, per dir així, perquè si no, per això tenim deportives. Jo per mi són el aliat perfecte. Si t'agraden més en punta, si t'agraden més, això ja és estil propi, però un taconet mitjanet en l'armari negre sempre fa faena. Si ja eres que t'agrada més el rotllo més rebel, per dir-ho així, una jaqueta de cuir, de cuero, de polipiel, de lo que tu vulguis. Alguna que siga l'efecte pell, que diem. Això és una peça que és molt atemporal, perquè més que ens diguin el cuero està de vuelta, no se'n va mai. Estos són coses que no se'n va mai, i menys si és el teu estil. Recordem que les tendències estan per a crear noves modes, que tampoc. Uh-huh. Noves modes, però l'important és seguir un estil propi. Invertir en esta jaqueta, sí, al principi pot ser que te deixes diners perquè barates no solen ser. O sea, a més, si t'agraden de pay, no solen ser barates, però recordem que no passen de moda. Entonces, la tindràs ahí per sempre i quan per les coses són així, si més invertixes, més dura. La majoria de les vegades, no sempre, però sí la majoria. Al igual que camises bàsiques, camisetes. Camisetes bàsiques, blanques, negres, colors sòlids, que no tinguen cap lletrero, que no tinguen cap adornament, que no. Lo més sòlid i bàsic del món, perquè mos ajudarà a integrar-lo en diferents tipus de outfits, que diguem. Després tenim abrics clàssics o gabardines. Jo, pel temps que està... Bueno, avui no és un bon dia perquè està fent molt de fred en comparació a ahir. Jo optaria més perquè els abrics ja si... No sé si és cosa meua, però me dona la sensació de que se mos estan quedant en l'armari un poc perquè no podem portar-los de la caloreta que fa. Entonces jo igual invertiria més en una gabardina o una peça que siga d'hivern, que t'aboque a este hivern. Sobretot, se solen dur, i coses que no passen mai de moda, és el dur-lo en un abric llarg, mínim hasta el genoll. I si ja t'agraden fins als turmells, millor. Perquè és com te dona esta dinàmica, este vol a l'hora de caminar, esta... no sé. En general, si és un abric, jo optaria per materials com la llana, per assegurar-te que siga calentet, i si ja som més gabardina, segons lo friolero que sigues, perquè hi ha gabardines que són molt, molt, molt finetes, que són com un cortavientos pràcticament, o uns altres que són més gruixudes. I jo optaria per un color en gabardines tipo beige, la veritat, més que negre o qualsevol cosa, tipo beige, perquè el negre jo ho trobo més per a prendes més interiors. Per això vaig a dir que és el meu estil propi i la meva opinió, així que cadascú, però sobretot recordem tonos neutres. Si t'agrada, eres una persona de molts complements, que t'agrada anar sobrecarregada, que no eres minimalista a l'hora de vestir i demés, mocadors i bufandes. No passen mai de moda, s'estilen o en el cap o s'estilen en el coll o el que siga, s'estilen. Una temporada sí i una altra també. Entonces, això és una bona inversió sempre. Si hi ha gent que ja preferiria agafaria això i directament voldria incloir tons super... Hi havia jo me'n recordo aquesta temporada que se duen molt el fúcsia, el lima i demés. Recordem que passaran de moda, probablement. Entonces, igual, si no te sents còmode en això, un estampat, tornem a lo que hem dit abans en el blazer, rotllo sastreria, uns quadros i demés, o sòlid i un únic color. Un jersei, els jerseis de ratlles, sobretot. Els jerseis de ratlles és un estampat que mai passa de moda. Recordem que això és si t'agrada. A mi personalment no és la prenda que més m'encanta, però sé 100% vos dic que és una persona que mai passa de moda. És l'estampat que més anacrònic és. I no sé, com que t'aporta un poc este... Ja no vas completament blanca o negra, vas en unes ratlletes, que ja pues, te dona visualment un xoc més. Les deportives, com havia dit, jo aconsellaria que foren més un tonet beige o alguna cosa així. Hi ha moltes marques que semblen realment tipus New Balance, Kelme i demés, que aquest tipus de sabata en un vaquero i demés ja estàs vestida. I, com he dit abans, un pantaló negre o blanc. Si vols que siga vaquero, que siga vaquero. En el meu cas jo preferís més tela de tipus traje, però rectes ja està baix. Que siguen coses que mai penses que no te van agradar. I sobretot, vull recordar i fer la reflexió de no s'han de seguir totes les tendències del món, no s'han de seguir totes les modes. Evidentment, tota això ens impulsa a comprar compulsivament cada vegada que arriba una nova tendència i no ha de ser això. I en molts casos mos ha passat a tots, el se posa de moda X cosa, per exemple, l'estampat de leopardo, lo que siga. Si no eres una persona que de primeres ja t'està... Dius, ai, me vaig a comprar perquè està de moda, però ja veure com ho combine, no t'ho compres. Mm. Perquè probablement quan te'l poses davant i digues, a veure en què me'l pose, acabaràs no posant-te'l perquè no és el teu estil realment. I mos empenyem i mos passa a tots. Però bueno, n'hi ha que evitar caure en aquestes coses. I si ve una tendència, i per exemple va passar en la moda coquet, els jacets, els encajes i demés, incloure-ho, però aplicat al teu estil. Sobretot no perdre la teva essència, perquè si, segurament si eres una persona que va canviar de moda a moda, la primera, no tens una carta de presentació, que és el que diem abans, que t'assenyale com a persona, i la segona que no te vas, probablement estàs portant coses només perquè són moda i no te sents còmoda en elles. Així que sempre comoditat abans de tot. I no res, això és la selecció de prendes que jo invertiria personalment a l'hora de comprar en rebaixes. I sobretot jo vaig estar ahir i n'hi ha moltes coses per mirar. Sí, i n'hi ha moltes coses de les que jo he dit, a més. Doncs, no res, feu les vostres compres, però recordem esta intel·ligència a l'hora de comprar i, sobretot, tindre un armari prou sostenible.
Pues anem una poseta de publicitat i anem a rebre a Lluís Cabedo, que ens parla avui dels eclipses que n'hi hauran enguany.
Estás a la 92.2 FM.
Agricultor, podar y serrar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable, cuando más lo necesita. Batería, más tijera, más sierra profesional. Y probar antes de comprar. Porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, 964-32-2041. Agromaestrat.
Enero, ese mes en el que todo parece costar un poco más. Pero en McDonald's lo hacemos más fácil. Menús deliciosos a precios irresistibles. Servicio a mesa para disfrutar sin preocupaciones. Y McDelivery para esas noches de sofá y peli en casa. Porque con McDonald's la cuesta de enero te cuesta menos. Venga, que te lo ponemos en bandeja.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Fundació Caixa Rural Villarreal obre el termini perquè les entitats sense ànim de lucre presenten les sol·licituds per a optar a les ajudes d'acció social. Cada entitat podrà realitzar la seva sol·licitud des del 10 de gener fins al 10 de febrer, acceptant les bases i emplenant el formulari, que trobaran en www.fundacióCaixaRural.org.
Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever, and we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. The love is like a shadow on the other side.
Bon dia, Luis.
Bon dia, Susana, com estem?
Bueno, jo estic intrigat perquè sé que Lluís Cabedo va parlar-nos avui d'uns fenòmens astronòmics que no es poden perdre, no?, del 2025.
No, este any 2025, entre altres fenòmens astronòmics, hi haurà coses que a la gent no són d'aixes coses que passen tots els anys, mai millor dit, no? O sigui que... I què millor per començar que parlar dels eclipses, no? I per això t'ha ficat aquesta cançó de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, no? Aquesta cançó que va ser l'any 83, i va llançar una de les cançons sobre un eclipse de les més populars que hi ha hagut en la història. O sigui, avui en dia tot el món que li agrada esta veu trencada d'esta dona rubia britànica sap que és una de les cançons dedicades a estos fenòmenos astronòmics més famoses del món. I és que este 2025 serà un any ple d'esveniments astronòmics, on hi haurà pluges d'estrelles, eclipses, com t'ha dit, superllunes, i alguna altra que sorpresa que avui desvelarem als nostres oients, però això serà al final. Això que se diu, picar els...
Cebo, posar cebo. Un cebo.
Anem a ficar un cebo per pujar l'audiència, per començar bé l'any, si no...
Però la pregunta tindrà que ser d'estes...
Sí, sí. No, se quedarà...
Cebar, no?
Te tinc que dir, Susana, que gran part d'estos fenòmenos astronòmics se succedeixen any a any, com són les periòdiques estrelles fugaces o les fases de les llunes, que es diu. Però altres espectacles del cel, com és l'eclipse o les alineacions de planetes, que ja te ho ha dit ja, l'avançament, seran un dels atractius d'este any. Com els nostres oients sabran, tots els mesos hi ha una lluna plena, que més o menys sol presentar-se en la segona o tercera setmana de cada mes.
Estàs a la 92.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your
turn
eyes.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around.
Bon dia, Luis.
Bon dia, Susana. Com estem?
Bueno, jo estic intrigat perquè sé que Luis Cabedo va parlar-nos avui d'uns fenòmens astronòmics que no es poden perdre, no?, del 2025.
No, este any 2025, entre altres fenòmens astronòmics, hi haurà coses que a la gent no són d'aquestes coses que passen tots els anys, mai millor dit, no? O sigui que... I què millor per començar que parlar dels eclipses, no? I per això t'ha ficat aquesta cançó de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, no? Aquesta cançó que va ser l'any 83, i va llançar una de les cançons sobre un eclipse de les més populars que hi ha hagut en la història. O sigui, avui en dia tot el món que li agrada esta veu trencada d'esta dona rubia britànica sap que és una de les cançons dedicades a estos fenòmenos astronòmics més famoses del món. I és que este 2025 serà un any ple d'esveniments astronòmics, on hi haurà pluges d'estrelles, eclipses, com t'ha dit, superllunes, i alguna altra que sorpresa que avui desvelarem als nostres oients, però això serà al final. Això que se diu, picar els...
Cebo, posar un cebo.
Anem a ficar un cebo per pujar l'audiència, per començar bé l'any, si no...
Però la pregunta tindrà que ser d'estes...
Sí, sí. No, se quedarà...
Cebar, no?
Te tinc que dir, Susana, que gran part d'estos fenòmenos astronòmics se succedeixen any a any, com són les periòdiques estrelles fugaces o les fases de les llunes, que es diu. Però altres espectacles del cel, com és l'eclipse o les alineacions de planetes, que ja te ho ha dit ja, l'avançament, seran un dels atractius d'este any. Com els nostres oients sabran, tots els mesos hi ha una lluna plena, que més o menys sol presentar-se en la segona o tercera setmana de cada mes. Però este any s'espera que hi hagin 6 superllunes, lo que vol dir que se veuran més gran i més propera de lo que és habitual. O sigui, això que mos diu, quina lluna més gran, pues enguany en tindrem 6. Este fenomen pel qual visualment es dona esta sensació se l'anomena perigeu, e incluís també factors de brillantor i de lluminositat. I saps, aquestes llunes que t'he dit, ostres, que veig que estic, que la puguis agarrar en la mà. I és que quan passa el perigeu, Susana, la Lluna està situada a més prop de la Terra, que acostuma a ser menor als 360.000 quilòmetres, vamos, de com d'ací a Betxí. Si hi ha lluna plena, esta proximitat fa que el satèl·lit es vegi un 14% més gran, inclús fins a arribar a un 30% més brillant de lo que és habitual. Però tinc que donar-te una xicoteta mala notícia.
Bueno,
i
molt mala?
No. I no és una altra que d'aquelles superllunes esperades, només tres seran amb lluna plena. Les altres seran amb lluna nova, de manera que l'astre serà invisible als nostres ulls.
Claro, ja tenim un...
Però sí que tindrà un important efecte en les marees i altres fenòmens naturals, perquè la lluna...
Sí, quan estiga passant això, ens donarem compte per els elements que sí que podem veure a la Terra, no?
Correcte. Per als amants d'estos fenòmens, els recordarem que les superllunes amb lluna nova arribaran el 29 de març, que serà la més pròpera, després el mes següent, el 27 d'abril, i el 27 de maig. Però les que se veuran i se gaudiran les podrem veure la primera setmana del 8 d'octubre. Les tres primeres, com t'ha comentat, pues no les veurem, però les altres, la primera que veurem serà el 8 d'octubre, que la veurem tota esplèndida. També que entonces estarà a 359.807 quilòmetres de distància.
Ahí al costat.
Correcte. I en una, poca de paciència, que caiga el sol cap a les 7 de la vesprà, ja es podrà contemplar, perquè estem parlant que al mes d'octubre els dies ja són més curtets, doncs allà a les 7 de la vesprà ja quasi que està ni a mitja foscor, ja. No té aquesta llum solar del mes de juliol. La segona superlluna plena de l'any se produirà un 5 de novembre. Allà acaba les 10 i mitja de la nit, la lluna estarà sobre uns 356.821 quilòmetres d'ací del nostre país. I la tercera vindrà ja al mes de desembre, concretament el dia 4, que ho farà sobre les 11 de la nit. Perdona, a les 11 del matí, serà el moment més aproximat. Però com serà de dia, caldrà esperar fins a les 5 i mitja o les 6 de la vesprà per a poder arribar a veure-la en la seva esplendor, que arribarà al 100%. O sigui, enguany, els últims mesos de l'any, veurem les llunes plenes, que són fenòmens que la veritat que llamen molt l'atenció.
A més, diuen que tenen un efecte en tots nosaltres, és a dir, jo sempre he sentit que quan una persona està embarassada, diuen, quan canvia la lluna? O sea, això és el que jo sé que sempre ha relacionat molt, eh?
O que lunàtico que eres, no? L'expressió està, no? Quan una persona se'n va una miqueta de lo normal. Este any el calendari astronòmic serà molt més generós en referir-se als eclipses, ja que tindrem quatre este any, dos lunars i dos solars.
Sí.
El primer serà, d'ací no res, el 14 de març, en què hi haurà un eclipse total de lluna a Espanya, que també se veurà al Pacífic, Amèrica, a l'oest d'Europa i a Àfrica. Mentre es dure este esdeveniment, la lluna entrarà en la zona d'ombra que projecta la Terra, per la qual cosa el satèl·lit adquirirà un tos, un color aixina vermellós, roig, un color roig, en el que se coneix com a la lluna de sang. Hasta que desaparega este moment, tindrà aquesta sensació, aquest color, no? També este tenyí de roi s'iniciarà a les 4 i 57 del matí, o sigui, els que entren al turno ho podran veure.
De primera mà.
I la immersió de la sombra arribarà sobre les 7 i mitja, sobre les 7 i mitja del matí és quan s'apreciarà aquest color de sombra de color roig. Encara que per a esta hora ja es començarà a clarejar, per la qual cosa se perd part de l'espectacle d'este fenomen. A les 8 i mitja haurà acabat esta fase d'eclipse parcial i a les 9 i mitja ja estarà conclosa la fase penombral. O sigui, a les 9 i mitja del matí, que lamentablement ja serà de dia, pues no se arribarà a veure bé, però bueno.
Sí, el que passa que tenim que tindre aquestes dates dins del cap per a veure quins fenòmens veiem en els animalets, en la Terra, claro.
Este segon fenomen arribarà també pocs dies després. Serà un eclipse solar parcial, que passarà per al 29 de març.
Pues haurem de posar aquestes ulleres, que són una de cada coloret,
sí,
o
sí,
com era allò?
Sí, bueno, de cada coloret, no? D'aquestes de soldador. Este, de
claro,
soldador.
El de cada coloret era per veure el de 3D, no?, en el cine.
Sí. Bé, ara que contes això l'altre dia, estàvem... m'ha vingut al cap perquè li contava les meves filles perquè vam emitir una, no sé si te'n recordes, una pel·lícula de 3D per televisió que va anar a tota Espanya a comprar-se
sí, ulleres,
les ulleres i, no, claro. I no havia prou.
I ja tota tenen una de cada coloret, no?
Correcte, comprant celofán ahí, ficant-se de cada coloret. Bueno, la qüestió és que no va tenir molt d'èxit i no anàvem a fer més de pel·lícules.
Sí, però hi havia gent que inclús dia que sí, que ho estava ben en 3D quan el que veies un de cada color.
Sí. Molt bé. Perquè encara predominava les teles en blanc i negre, per això seria. Pues este dia la lluna se crearà, això, el 29 de març, com ha dit, este dia la lluna se creurà entre la Terra i el Sol, per la qual cosa cobrirà part del disc solar en la breu passada. Les regions de més visibilitat serà a l'extrem noroest de la península, on se calcula que la magnitud de l'eclipse serà d'un 40%, donant en compte que este serà parcial, este eclipse solar, no? A Madrid, així com a l'oest del país, a les Canàries, serà d'un 30%. Mentre que així a la Comunitat Valenciana i a Castelló, el percentatge d'ocultació del sol estarà sobre un 20%. O sigui, que serà com que algú li ha pegat un mos al formatge, per dir-ho d'alguna manera, pues és la sensació que tindrem, no? El tercer eclipse, el qual serà lunar total, se produirà un 7 de setembre, en plenes festes de la Mare de Gràcia. I s'iniciarà a les 3:30 amb la fase penombral. I l'etapa total arribarà a les 5:30 de la vespre, amb el punt d'eclipse màxim sobre les 6:15. A les 7:50 se considerarà acabar la fase total. I a les 9 haurà conclús l'eclipse penombral. O sigui, ja acaba a les 9 de la nit, tindrem com ho ficarà ben joc allà al calendari de festes.
Ah, perfecte.
Perquè la gent mira que va amunt. No?
Perfecte.
I es queda, pues, això, l'eclipse solar parcial més que tinga lloc al mateix mes. Concretament, ho tindrà a final del mes. Si el primer estem parlant del 7 de setembre, este serà el 21 de setembre. Just quan se produís l'equinoci de la tardor. No obstant això, este fenomen no serà visible a Espanya, lamentablement. Susana, també este any 2025 es produiran diverses alineacions planetàries. No és que aquests veïns del sistema solar estiguen més prop de la Terra, però des del pla orbital fa la sensació de que se troben en línia recta amb la nostra posició. La primera serà el 21 de gener, o sigui, d'ací dos o tres setmanes, si mirem al cel, veurem que Marte, Júpiter, Uranio, Neptuno, Venus...
Setmana i mitja.
Sí. Pues estos països que... Estos països, digo. Estos planetes, Marte, Júpiter, Uranio, Neptuno, Venus i Saturno, se alinearan al firmament des del cap a la vespre. Excepte Uranio i Neptú. Els altres planetes se'ls pot veure a simple vista, però per observar aquests gegants gaseosos caldrà l'ajuda d'un telescopi. O sigui, qualsevol que tingui un telescopi xicote que l'hagueu regalat als vostres fills durant aquestes històries de reixos, podeu treure-lo, desempolvar-lo, no? I mirar cap amunt, perquè això té que ser un espectacle que no se dona cada dos por tres, no?
Jo crec que hauríem de fer com una activitat per a que la gent gaudisca. Si tenim en el Grau de Castelló el...
Planetari.
Que seria un bon moment, també.
Sí, per a explotar esta cosa, que ho facin de dia i per a fer documentals. Lamentablement, la contaminació lumínica fa molt de mal, eh? Jo recordo fa molts anys, una nit, no, per Albacete, ahí en el medio de la nada... te quedes meravellat, perquè jo aquesta sensació, te dic la veritat, mai ho he vist més, que la d'estrelles que n'hi ha en el sal.
Te'n vas al Pico de Peñagolosa?
Sí, no?
I és brutal. És sí, que pareix sí. Que les tingues... que te cauen damunt.
Tu diràs, però com pot ser que s'hagin multiplicat per mil, a les que podem apreciar així, eh? Uh-huh. O sigui que... I la segona cita serà el 28 de febrer, la segona alineació de planetes. I en aquesta oportunitat també hi haurà la presència de Mercuri, o sigui, s'añadirà als planetes que ha mencionat antes. Una altra important serà el 6 d'agost, però serà al matí i apenas se podrà veure així a Espanya. Tu saps que la primera fotografia realizada un eclipse solar de la historia, el cual va a ocurrir un 28 de juliol de l'any 1851, i això ja fa 174 anys.
Que se diu enseguida.
Que se diu, sí. I li ho devem gràcies a Johann Louis Frederick Berkonski, que vivia prop de lo que avui en dia és Kaliningrado, a Rússia. Va ser comissionat per la Reial Prússia Observatori de Kaliningrad per a capturar una imatge de l'eclipse solar total. Per completar la seva tasca, Berkonski va col·locar una placa de coure polida i platejada que va ser tractada amb halògenos a vapors de iodo, fent la sensibilitat a la llum a la seva càmera rudimentària. La placa va ser exposada durant 84 segons, deixant enrere una imatge latent. O sigui, quan va ser una imatge en fija, se va quedar reflejada en aquest aparato, que després va revelar la imatge. Berkonski va tractar la placa de coure amb vapor de mercuri en una càmera fosca, cosa fàcil que és fer avui fotos en el mòbil, eh?
Sí, sí, i entonces... sí.
Però això va fer que va aturar la sensibilitat a la llum i al procés. Després d'esvanir la placa i secar-la, va segellar la placa amb un marc de vidre. El resultat final del procés de diversos passes va ser una imatge en blanc i negre, captant meravellosament l'eclipse i la corona del sol de darrere de la lluna. Segons un article de la revista Acta Històrica Astronomy Main, que altres tractaven de capturar un eclipse abans que ell, la de Berkonski va ser la primera imatge correctament exposada de la corona del sol. Aquell eclipse va ser vist íntegrament en països que avui en dia és Canadà, Groenlàndia, que està de moda, Islàndia, Noruega, Suècia, Dinamarca, Polònia, Rússia, on va ser tomada aquesta foto, el sud-est de Lituània, Bielorússia, Ucrània, Moldàvia, Geòrgia, Armènia i Azerbaiyán. Perquè l'eclipse no és simplement en un país, es sol veure en una franja, perquè això és una franja del planeta, no? Pues tinc que contar-te que 9 anys més tard seria la primera fotografia d'un eclipse solar complet, va ser a Espanya, concretament a Castelló, i va tenir una referència molt important. I és que el 18 de juliol de l'any 1860, i això ja fa 165 anys, va tenir lloc un eclipse de sol total i va ser el primer de la història d'Espanya en ser fotografiat i es va veure íntegrament en la província de Castelló. Per cert, el proper eclipse i solar de Castelló serà el 12 d'agost del 2026. Tinc que dir-te, Susana, que Espanya era l'únic país d'Europa des d'on se podia observar l'eclipse. La zona de tota foscor també afectava una linda de sombra que va començar a iniciar-se al Pacífic, a l'Alt Califòrnia. I se diria que la regió nord-americana, travessant per la bahia de Hudson, el Labrador, l'oceano Atlàntic, fins a arribar a les nostres costes, i travessar la península en una adreça paral·lela a lo que és el riu Ebre, seguint per les Balears, i s'alternava a Àfrica per Algèria per acabar en Egipte. Es van desplaçar nombroses delegacions estrangeres a Espanya. L'astrònom anglès Warren de Rue es va fer des de Ribavellosa, en Àlaba. Va ser un dels primers a fer fotografies de l'esveniment. Això va ser possible perquè s'estaven superant els problemes del daguerrotip, o el daguerrotip. Va ser el primer procediment fotogràfic anunciat i difós oficialment en l'any 1839, on el russo anteriorment el va gastar, no? Va ser el primer, i va veure que va haver tant d'èxit que ja tot el món ja tenia la maquineta i venien tots a fer les fotos en això. També un altre famós va ser Angelo Secchi, director de l'Observatori de Roma. També va fer fotografies de l'eclipse. Secchi va realitzar la seva faena des del Parc Natural del Desert de les Palmes. El jesuita italià Pietro Angelo Secchi era el director de l'Observatori, com t'ha dit, del Col·legi de Roma, que va escriure diversos articles preparatius de l'eclipse de l'any 1860. L'expedició italiana que encabelçava va ser sufragada per el mateix papa.
Collons.
Els seus diversos articles i memòries posteriors a l'eclipse van ser referència obligada durant molts anys. Este eclipse va ser observat a Espanya per molts científics de molts països. Les expedicions britàniques, franceses i italianes no van ser les úniques per a observar este eclipse. Van venir a Espanya més de 30 expedicions científiques procedents de 11 països. La delegació francesa i espanyola van triar el Moncayo, a Saragossa, com a punt d'observació. Però la delegació italiana, la prussiana, la de Suïssa, la dels estats alemanys i Baviera van triar localitats de la nostra província, com van ser la mateixa Castelló, Oropesa, Torreblanca, Peñagolosa, com tu bé has muntat antes, que és on s'aprecia bé en esta província, i el mateix de Sar de les Palmes. Els espanyols de més rellevància d'aquella efemèrie era el químic valencià Josep Montserrat i Riutur, qui va actuar com a astrofotògraf d'aquell important eclipse al campament de l'àcid del desert de les Palmes. Les imatges van passar a la posterioritat, però ara veuràs tu lo fort, encara que l'autoria de les imatges de l'expedició se li van atribuir al professor Secchi. O sigui, les va fer ell, l'altre va ficar les medalles, man de cojones, eh?
Vaya tu.
Susana, tu saps que la música ha servit per expressar tot el que sentim i fins i tot la inspiració arriba a diferents maneres, des d'una persona fins a un fenomen natural, per la qual cosa no és de sorprendre que aquestes no menys estiguen en el títol, sinó que veiem fins i tot en la seva lletra. Avui te vull presentar cançons on els eclipses són els protagonistes. Vull dir que ja pots parlar de temes de lo que parle, que la ment humana li ha dedicat cançons per a tot. Tinc que dir que Mecano no estarà en esta enguany, no, Mecano. Se veu que no han tingut temps per a fer cançons d'eclipses, no? Però sí que, per exemple, grups internacionals de renom com Pink Floyd li va dedicar una cançó que es diu Eclipse, per ser molt original. I és que Pink Floyd va llançar la cançó Eclipse a l'any 73 en el seu àlbum The Dark Side of the Moon. Va ser composat per Roger Waters, on assenyala que tot això que toques, veus, estimes, odies i desconfies es troba baix el sol. Tot i això, esta s'està eclipsant per la lluna. Després, anem a seguir en el tema eclipses, anem a parlar del grup South Garden, en la seva cançó Black Hole Sun, que vol dir sol de forat negre. I és que esta és una de les cançons que segurament parla sobre com el temps avança assegurant que és molt, que se vol mantindre la joventut, mentre se segueix somiant. Al mateix temps, a què s'esmenta que ja no hi ha temps per a homes honestos. I ara pues, anem a escoltar Eclipse Blue, una cançó de Nosach Teen, i en la qual sona aixina. És que Nosach Teen va llançar Eclipse Blue a l'any 2013 i esta és una d'aquestes cançons que parlen sobre un cor trencat on esta persona assegura que sabia que complaure a esta persona però ara és testimoni del seu plor silenciós. I ara un grup gran com els Rolling Stones també li van dedicar a este fenomen astronòmic en la seva cançó Paint in Black. Publicant l'any 1966 com el primer senzill de l'àlbum Afferman, la cançó és un contrast entre la seva percussió i contundent i foratge a les seues lletres fosques i melancolioses. La cançó és plena d'imatges ombrívales com «Vull veure el sol esborrar del cel», «Vull veure pintat de negre». També un altre dels grans, Alan Parsons Project, en la seva cançó Total Eclipse, també li dedica esta cançó a este mètode. es que el exitoso álbum de ciencia ficción de Alan Parsons del año 1977 titulado Il Robot acaba en dues pistes instrumentals apocalíptiques, els significats de les quals segueixen sent focos d'avui en dia. La primera és Total Eclipse, que narra sense paraules, només amb una orquestra i un cant gregorià, a una evocació de la pel·lícula 2001, Una odissea en l'espai, que la musiqueta està passant.
Sí, sí, sí.
I ara anem a ficar-li algo patrio que mos anime ja, perquè esta música, la veritat, que segurament haurem perdut algun oient que altre. Per favor, torneu, que anem a ficar-vos a la Camela.
Esta és boníssima.
I si hi ha una cançó d'amor en la que algú li diu al seu amat o amada «Jo seria capaç de robar a la luna su bello esplendor i congelar los rayos del sol».
Que no s'ho crega.
Esa és «Jo por ti» de Camela, o sea, esta cançó.
No hay nadie en el mundo que entienda lo que siento por nuestra relación. A todo lo que antes yo he vivido en el amor.
Y ya, pero acomodamos.
Acomodamos.
Al final acabaré parlando.
Convidamos también, no pasa res, ¿eh?
Vas a una otra canción de un español que es diu Carlos Fenix, que es diu Sol y Luna, que es un hit que titulada Aixina, que parla de cómo es un eclipse en la lluna. I el sol s'enamoren, en el mateix eclipse se van enamorar els dos, no? I diguem que plasma en esta cançó pues, l'amor dels dos.
Ja.
I no res, pues vos dice, ja mos veurem quin veig de rebaixes. Em si queda algo pa mi.
Sí, home, sí. Jo crec que de tot, n'hi ha pa tot el món. Pues ha sigut un plaer haver-te tingut així, Lluís. Ja saps que a nosaltres m'encanta sempre les històries que ens contes i de ben segur que ens prepararem per a veure tots aquests fenòmens astronòmics que ens has dit.
Jo vaig a comprar-me un telescopi d'aixòs ja.
Esa estrella grande que ilumina todo se enamoró de esa dulce niña que tan solo está a la medianoche. Desde aquel momento viven los segundos que les quedan antes que se cruce el día con la noche y ya no puedan más tenerse el uno al otro abrazándose. La luna.
todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Viu les festes de Sant Antoni a Borriol, festa declarada d'interès turístic. Fins al 26 de gener, disfruta de la Baixa del Sant, entrada del Pirri, nomenament confrare d'honor, la matxà, la benedicció dels animals i les primes, la missa en honor al Sant, la 17a carrera internacional de burros, la romeria fins l'ermita i l'actuació de Rumba 13. Festes de Sant Antoni a Borriol. Organitza la Comissió de Festes de la Cofraria de Sant Antoni i patrocina l'Ajuntament de Borriol.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Pensava que era dissabte, su habitat universal, no hi haurà wiki, m'aguante. Set voltes per setmana, m'enamore del meu preu.
Tinc ací en nosaltres, en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Villarreal, l'alcalde de les Alqueries del Niño Perdido. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia, Susana.
Mire, li pareix que fem un repasset de lo que ha sigut el seu manament durant este prop d'any i mig?
Sí, perfecte.
Perquè, mire, vostè és un alcalde que va obtindre una majoria absoluta després de centrar la seva campanya electoral en revertir un canvi molt controvertit, que era el sistema de recollida de residus, que havia estat imposat per l'anterior equip de govern. Uh-huh. Un equip de govern que havia estat governant durant, vostè m'ho ha dit antes d'entrar en directe, 20 anys.
20 anys, 5 legislatures, sí.
Dones compte, vostè revertís una situació a la qual els veïns d'una localitat d'uns 5.000 habitants...
4.569 era l'últim cens actualitzat.
On potser sempre havia estat la cosa molt, 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 molt ajustada.
Sí.
Menos quan vostè fa aquesta aposta per revertir la situació i vostè guanya en majoria, trau 6
regidors,
6 de 11.
Sí. Bé, jo crec que no només és l'aposta per canviar el sistema de recollida de basures. Crec que el poble de les Alqueries va votar un altre sistema de governar. Va votar, va elegir una alternativa i l'única alternativa viable que n'hi havia en aquest moment. No només és fruit de l'imposar el sistema de recollida de basures. Està clar que el sistema de recollida de basures va ser la principal base perquè va ser una cosa imposada per el partit minoritari de les eleccions, que era Compromís, per mig de la senyora Albero, que també han fet moltes visites i han fet moltes xerrades al respecte, en esta casa. Crec que això va ser el detonant. O sigui, que el que menys representativitat té imposar a la seva voluntat al Partit Socialista i que el Partit Socialista, sense portar-ho en el seu programa electoral, ho aplicara com un rodillo ideològic, a més, i d'estorbar al sistema del benestar, la qualitat de vida i la forma de viure que se tenia estar en les Alegries, crec que això va ser la goteta que va colmar el got. Per tant, crec o creem des de tot l'equip de govern i des de la família del Partit Popular, creem que això va ser transcendental, però no només era això, venia la cosa de molt més allà i fruit d'eixe més allà, eixe sentir que tenien els veïns és l'herència que a dia d'avui, que dins de l'exercici 2024 hem tingut realitat i tenim consciència a l'equip de govern de tot el que n'hi ha que revertir, i això només deixa en evidència que el que feia l'anterior equip de govern o els anteriors equips de govern ha sigut una deixadesa absoluta en el poble de les Alqueries, sobretot en quant a la prestació de serveis i sobretot, i com a més important, el manteniment de les infraestructures municipals.
Clar, mire, però si fem números, dones compte, apareix per primera volta un partit de tendències de dretes com és Vox, que d'alguna manera ha tingut o haverà pogut arrastrar electors seus del Partit Popular, però el que cau en número de vots és el Partit Socialista, perquè Compromís segueix traient el mateix regidor que havia tret quan decidís apostar per una recollida de basures d'aquestes característiques. Per això jo sempre argumente el mateix, és a dir, la campanya del Partit Popular en les Alqueries, per a mi, el que fa és llevar una imposició. Això fa que vostè obtinga 6 regidors, perquè el que li resta realment és el Partit Socialista, vostè.
Sí, està clar que n'hi ha un trasbassament. Quan se fan les lectures és molt fàcil dir, pues mira, del Partit Socialista han passat el boig a Vox. Realment, i en sentit comú, no crec que sigui així. Sí que és cert, que és, i el més factible, és que n'hi hagi un trasbassament de boig del Partit Socialista al Partit Popular i del Partit Popular que vagin un trasbassament a Vox. Quin pot ser aquest trasbassament que antes els electors del Partit Socialista del Partit Popular i van a Vox? Bé, pues és que estan descontents o creuen que la moderació no és suficient davant el panorama polític que tenien en el poble i volien algo més extremat. Bueno, pues ahí cada un és lliure de sentir i de pensar, però crec que el trasbassament se produeix per aquesta doble vertient i realment el que perd és el Partit Socialista, que és el que està en el govern des de, o el que estava en el govern, millor dit, des de feia 5 legislatures, des de feia 20 anys, i que bueno, l'estat del poble pues, ara es comença a revertir, no tot el que presa que nosaltres voldríem, però fruit d'aquesta herència rebuda, pues, entre altres, està el tema del personal, que és importantíssim en la situació que...
Clar, ara entrarem en més detall en aquest sentit, perquè clar,
és
en un principi tots els esforços es centren en revertir aquesta situació, tornar a la recollida de fem, que en principi el ciutadà pensava que el que posaríem serien els containers i cada dia tiraríem el fem, i és ahí on xoca Vox i vostè, perquè el que vol Vox és que tots els dies tinguem la possibilitat de traure tot el fem.
Sí, és així, a excepció de l'orgànica, tots els dies se pot traure tots els residus, a excepció de l'orgànica, que se doblen. L'orgànica se pot traure dilluns, dimecres, divendres i dissabte, dia sí, dia no, dia sí, dia no, a excepció de divendres i dissabte, que de cara al cap de setmana sempre se fa una miqueta més de volum, perquè és quan se venen els convidats i la gent s'ajunta una miqueta més i se produeix una miqueta més de fem o de deixalles. Per tant, la duplicitat en la fracció d'orgànica i el lliure horari en el resto de fraccions, pues, traure pràcticament totes les dies, totes les fraccions, a excepció de l'orgànica, que sí que són una freqüència.
És per això que Vox no recolza els seus pressupostos.
Bueno, a la cap i al fi, quan s'està en el govern, se treballa d'una manera, quan s'està en l'oposició, pues, se treballa d'una altra. I, malauradament, no sol ser molt factible, molt vendible, recolzar els pressupostos de l'equip de govern quan s'està en l'oposició. I, al final, alguna excusa se té que agarrar. Per tant, de les propostes que Vox va fer en el seu moment, que ja el tenia el Partit Popular o l'equip de govern en pensament d'aplicar-les quan s'anava a posar en marxa el sistema de recollida de basures, s'han complit pràcticament totes. No se n'han pogut posar més, ni s'han pogut posar més facilitats, perquè al final el pressupost municipal és el que és.
Anem a parlar d'això, perquè clar, què suposaria que tots els dies se poguera traure tot. És a dir, és molta diferència econòmica?
Sí. Sí, perquè la llei ens obliga a fer una recollida separada. Per tant, traure totes les dies tot, bàsicament, ara és traure totes les dies orgànica, i això vol dir que n'hi ha dia que n'hi hauria que recollir tres fraccions a la mateixa hora. Entonces, aquesta tercera fracció a la mateixa hora, en un rango de 8 hores, i tindré que descarregar en la planta d'Algímia d'Alfara, és impossible. No dona l'horari d'un xòfer, un camió, n'hi hauria que doblar el servei, i per tant, si dobles el servei, pues, dobles els costos. Entonces, s'arriba hasta on s'arriba. També és de veres que ja disfrutem del servei de recollida de contenidors, que ara queden a ajustar moltes coses. Això no és... no volem caure en el mateix error que va fer el Partit Socialista i Compromís en aquest pacte de poses pualeig sense portar-ho en el programa electoral i se queden així i punto i no escolten ningú més. Fins a dia d'avui, l'equip de govern no ha fet públic l'horari de recollida per part de l'empresa de residus, perquè és algo que no està tancat encara. Per què? Perquè s'ha d'implantar a portes de Nadal. Han passat totes les festes nadalenques. Ara tindrem que tindre un període d'adaptació. N'hi havia moltíssima gent que tenia residus a guardar en casa que ara ha tret de forma massiva. Entonces necessitem un període de, almenys, me pareix que ahir se va complir un mes exacte de posar en marxa el sistema de recollida de residus per contenidors. Necessitem un període d'estabilització de lo que és este nou sistema. Ara n'hi haurà que ajustar les freqüències de recollida, ajustar el tamany o el número de contenidors en segons quins carrers. O sigui, això no volem caure en el mateix error que va fer l'equip contrari. Per què? Perquè jo poso això i això és el que n'hi ha i punt, o tenim l'altra possibilitat de això és el que n'hi ha i anem a modificar-ho perquè sigui el més versàtil, el més funcional, el més accessible i el més vàlid per a tots els veïns. Entonces ara estem en aquest procés. No és algo que estiga tancat, sinó que és algo que està obert i estem a l'escolta de tots els veïns i totes les incidències i tots els requisits i els precs que ens fan els veïns i les empreses.
Clar, això era el primer examen que passava estar alcalde d'aquesta nova legislatura. Antes de tot, perquè, clar, rebre crítiques no és roïn.
No, és més, és necessari. Si no se té crítiques, se viu en un món paral·lelo. Si se viu en un món paral·lelo, per molt que l'alcalde diga en tots els mítings que està al costat dels veïns, és mentira. Els veïns, l'alcalde està al costat dels veïns quan la paren pel carrer, quan la paren en el bar, quan te criden per telèfon, quan se presenten en ta casa i te diuen això és el que me passa. Escolta, tens un moment, mira, passa això. I fruit d'eixes crítiques o eixes sol·licituds i després estan les redes socials, que òbviament pues, estan ahí, és un modo de comunicació, pues al final te nutrixes i molts problemes li dones solució perquè el veí, per comptes de voret pel carrer, potser ho posa per redes socials i tu no eres conscient, perquè al final som humans i no arribem al 100% de tots els problemes. Però no se té que agarrar com algo destructiu, se té que agarrar com algo positiu, sempre i quan pues, siguen unes crítiques en un mínim de respecte, en un mínim d'educació i en un mínim de formes. O sigui, al final, el denostar i el denigrar per denigrar o l'insultar per l'insultar, això no és factible, no és admissible. Sempre que se guarden unes certes crítiques, unes certes formes i un cert respecte, és el més vàlid del món, és la crítica. Però al final, hasta en la mateixa colla d'amics, quan estem en la setmana de festes, o sigui, tenim a vegades reproches uns a altres, és el més humà del món. Per què? Pues perquè cada un pensem d'una manera, tenim unes necessitats i cada un vivim en la nostra casa. Entonces, en funció de la necessitat de cada un, pues li tens que resoldre més o menys en la funció que l'administració puga, tant econòmica com de recursos.
Vostè s'esperava esta quantitat de reptes que li sorgirien a partir de posar els contenedors?
Bé, el tema dels contenedors, sí, ixa quantitat de reptes sí que s'esperava, perquè és una evolució, veníem d'un sistema, d'un sistema vam passar a un sistema totalment contrari que no teníem antecedents, i ara tornem a la posició intermitja que se tenia que haver adoptat antes. Vale, entonces, pues és comprensible que la gent del municipi, pues uns s'habituen en una cosa, uns altres s'habituen en una altra, i n'hi ha que no li agrada ni un sistema ni l'altre. Al final, a gust de tots, no se pot fer. Tot té un transcurs, un període d'adaptació, i el tema dels contenedors sí que és de veres que teníem clar que això no va ser apretar un botó i que estigui tot resolt, que tindria un procés d'adaptació en el qual estem, de millora, però el que sí que ens ha suposat molts reptes és el que ens vam trobar maig del 2023.
Sí, juny, ara parlem d'això, però acabem en els residus. Vostè creu que aquest nou sistema ha millorat, primer, la convivència entre els veïns i, segon, la neteja en la localitat? Perquè jo crec que això és algo que hem de ser conscients.
Jo n'hi ha una cosa que l'altre dia la comentàvem, dic... Canviar el sistema de recollida de residus ha sigut el millor milagre que s'ha fet en les alqueries. I és que ha recobrat la vista a tot el Partit Socialista i Compromís. Ha donat la vista. I dius, com ha donat la vista? Ha donat la vista perquè ara veuen la basura on està. Que has d'ara se tapaven els ulls i no ven ni la basura que n'hi havia en els vertederos descontrolats que tenien en el municipi, que hem arribat a traure 40 camions de 43 metres cúbics, 43 cubes de tràiler de residus de vertederos incontrolats, no tenien en compte ni bé la basura que se tirava a les papeleres, que estaven cada dia de recollida. S'estava recollint les papeleres una vegada a la setmana antes del poaleig. Ara estàvem en 4 vegades a la setmana i cada dia que se recollia la basura de les papeleres, la brigada municipal no feia altra cosa més que replegar basura de les papeleres. S'omplien 4 contenedors que anaven, se gestionaven de manera diferent i que tenien un cost molt més elevat de cara al consistori, perquè anava a vertedero directament. No tenien en compte totes les deixalles que se tenien per mig del carrer. Ara tenim punts d'acumulació, n'hi ha illes de contenedors que tenen punts d'acumulació, sí. Que ara és aquest procés de reversió o d'adaptació, doncs veurem si posem, doblem la isla, si se posa algun contenedor més, si se posa algun contenedor de més capacitat. Ara estem en aquest període d'adaptació. Que això siga d'ací 2 anys, pues algo n'hi hauria que veure. Però això ha entrat dins de lo normal. És que portem un mes.
Un mes.
Ho portem un mes i portem Nochebuena, la nit de cada any i la nit de Reis. L'altre dia també en una altra conversa dic, si els contenedors no estan a tope la setmana de Nadal i la setmana de festes, algo passa en el poble, se monen a la gent del poble. Per què? Pues perquè són dies d'ajuntar-se, de fer més menjars de lo habitual, de fer més gasto de lo habitual, i això se transforma en més residus de lo habitual.
I el període del 2023, de maig del 2023 a finals del 2024, per què?
Pues perquè han eixit tots els problemes que no se'ls havia prestat atenció i que la oposició no tenia constància. I no se tenia constància perquè no s'estava tan directament en contacte en tot el que s'organitza, tot el que s'utilitza i l'accés, dir-ho d'alguna manera lliure, a les instal·lacions municipals. El trobar-se en goteres, en el propi ajuntament, que el propi ajuntament...
És a dir, això és perquè no hi ha prou... despesa econòmica, no n'hi ha prou tesoreria per abordar directament el canvi de recollida de residus? Merma, és a dir, se tarda quasi un any i mig en revertir el sistema de recollida de residus perquè hi havia problemes que s'havien d'abordar antes que la recollida?
No, s'han abordat... No se tarda un any i mig perquè n'hi hagi problemes antes que abordar la recollida. S'estan tratant... N'hi ha diferents conselleries, regidories, i se traten tots a la mateixa hora. O sigui, la feina feta en un any i mig és d'òrdago. Crec que els veïns això també són conscients i també ens ho han transmitit. Se tarda un any i mig perquè en un any i mig n'hi ha que elaborar el nou pla local de residus, n'hi ha que elaborar la nova ordenança, i per si fera poc, el senyor Sánchez... des de Madrid, ens va enviar que tenien que modificar de nou l'ordenança de reguladora per incrementar, vulles o no vulles, la tassa de gestió de residus municipal. Entonces, claro, són en un any i mig, és 2 ordenances i un pla de local de residus, a més d'una licitació pública. O sigui, són 4 processos el que demoren que siga un any i mig. Encara més, pues... Vista la qualitat dels contenedors que teníem en els diferents pobles d'ací del voltant, quan vam fer la licitació, vam agarrar models d'aixos contenedors que veiem i que tenien constància de que donaven bons resultats en quant a material, en quant a neteja, etc. I l'empresa que se queda a la licitació, la segona licitació, la de la compra dels contenedors pròpiament dita, és de Ribarroja del Túria. El dia 29 d'octubre, rebenta el barranc del Pollo i fa la massacre que va fer en tots els pobles del voltant de València, i els contenedors de les alqueries se descarregaven el mateix dia 29 d'octubre. No van poder arribar al polígon industrial, i el polígon industrial de Riba-roja del Túria, que molts veïns podran veure les etiquetes que estan posant en els contenedors d'on venen, els contenedors venen d'una empresa valenciana de Riba-roja del Túria, se queda aïllada, completament tancat l'accés al polígon industrial, i s'ha demorat pues, quasi un mes llarg el posar en marxa aquests contenedors, perquè els contenedors no podien entrar a l'empresa per serigrafiar-los i que mos es poguera cedir l'empresa. Fruit d'aquest contracte. Està clar que tot contracte, i això és algo que és de la llei, tot contracte que se queda suspès de manera temporal per causes de força major, i el tema de la Dana, crec que no n'hi haurà ningú que posi en dubte que és un tema de causa de força major, pues, bueno, pues s'ha demorat encara més per això. Entonces, pues, òbviament, no anava a ser l'Ajuntament de les Alqueries el que instara a fer tot el procés quan havia passat això en València. Entonces, és fruit d'aixos quatre processos de normalització administrativa i pues, una miqueta més de la demora pues, per la massacre que va passar, que mos ha afectat directament al poble de les Alqueries, vamos, molt menys que el que han patit els nostres veïns, que no és punt de comparació.
El 2023 vostè l'acaba en un pressupost que estava confeccionat per l'anterior equip de govern, però el 2024 vostè sí que fa ja el seu propi
pressupost.
I ja sap els comptes de l'Ajuntament. Mm. Com està l'Ajuntament de les Alqueries?
Bé, econòmicament no és un ajuntament que estiga malament. Econòmicament no és un ajuntament que tinga...
Té deutes?
Sí, però són molt assimilables, són molt assumibles. Són uns deutes que se van fer per mig de l'IPAC per canviar l'allumenat. Bueno, no vaig a valorar com se va canviar ni què, però econòmicament està prou sanejat. El problema que té el poble de les Alqueries, l'Ajuntament de les Alqueries, no és que tinga deutes. El problema és que hi ha inversions i obres i millores que se tenien que haver produït des de feia 10, 15 anys que no s'han produït. És que el tindre goteres en l'Ajuntament és la mostra més clara d'abandonament. O sigui, tindre goteres en la teva pròpia casa és una expressió que gastem els valencians quan dius és que és un abandono. Pues és que aquest abandono era real, era palpable, era factible. Per això al principi havia fet èmfasis que els veïns de les Alqueries no només havien votat al Partit Popular per l'alternativa dels contenedors. És que era l'alternativa de gestió, d'administració. Teníem goteres en l'Ajuntament, en el polideportiu, en l'escola, en els jubilats que tenim, encara estem expenses arreglades. Fallaven els aires condicionats de gran part de les instal·lacions municipals. És que al final era tal cúmul d'obres que n'hi ha que desenvolupar i que no s'havien fet, que consignen el pressupost municipal per arreglar tot això. Els diners sanejats estan, però no són disponibles perquè n'hi ha que cometre una sèrie d'obres imprescindibles. Una administració no pot permitir-se el lujo d'abandonar un col·legi municipal o un ajuntament, la pròpia casa de l'ajuntament, per tindre goteres, per no desenvolupar el gasto. Entonces, aquests diners estan consignats en l'ajuntament, en el municipi, perquè es tenen que desenvolupar una sèrie d'obres que són d'obligar compliment. És que estem obligats a fer un manteniment dels edificis.
Sí, per això li parlava de que, en aquest cas, posen tot el món l'atenció en el fet de revertir la situació de la recollida de fem, però en el 2024 Antonio Gil arriba a l'Ajuntament de Vila-real
d'Alqueries.
D'Alqueries. I què es posa com a... Perquè vostè està parlant-me de arreglar les instal·lacions que l'Ajuntament té que cuidar. Això és el primer que vostè...
Sí, jo crec que el primer que posem en marxa és llevar les goteres de l'Ajuntament, del propi edifici de l'Ajuntament. És que estem parlant que en el mes de novembre va vindre una forta pluja i és que l'aigua ja caïa per el hueco de l'Ajuntament. O sigui, vostè coneix l'Ajuntament, quan entres al hall n'hi ha un hueco que dona la claraboia.
Bueno, jo, si algú no l'ha conegut, no coneix l'Ajuntament d'Alqueries, que vaja, és preciós, eh?
És una passada, sí.
És pavoreu.
Caia com una catarata, l'aigua, des del sostre de l'Ajuntament. És que gràcies a veïns que van acudir de forma voluntària, en recogedors, traien l'aigua. O sigui, no en motxos, no. En recogedor a palaes traien l'aigua per la porta. Era algo digne de veure. N'hi ha vídeos encara guardats, però és que en aquesta situació estava el polideportiu, en aquesta situació estava l'escola de les Alqueries, el col·legi, és que ens han trobat...
La situació que té de neteja en aquest moment la població de les Alqueries, quina és? Perquè, clar, jo també sé, perquè a més ho comentaven, que no tenien massa bon servici de neteja, de conservació de parcs, de és a dir, la gent es amuntó a SEA.
Sí.
Sí.
El tema de la neteja, bueno, a part, en la neteja podem distingir dos conceptes i fruit d'eixe abandono en la gestió del personal, també li revertix directament a la neteja municipal. Per què? Perquè tenim dos conceptes. Un és el de la neteja dels edificis, que també és obligat per part de l'Ajuntament.
Però se contrata de forma externa.
Se contrata perquè el mateix personal que tenia que arribar, com s'han anat jubilant i són places que no s'han arribat a cobrir...
I per què no s'han tret places?
És una grandíssima pregunta. Entonces, ara estem, després de tindre que contratar in extremis una empresa a poder garantir aquest servei de manteniment que és obligat a l'administració i que no s'estava fent i que n'hi ha queixes sobretot del col·legi, que és un lloc on totes les dies n'hi ha molta gent, n'hi ha molts xiquets i s'embruta molt, tenir que contratar una empresa externa. I ara estem en procés de licitació d'aquesta empresa. Perquè en personal...
D'empresa de neteja.
D'empresa de neteja.
Que s'ocuparà de netejar les instal·lacions públiques o només el col·legi?
El col·legi polideportiu. En principi serà col·legi polideportiu i en el personal propi cobrirem el resto d'edificis municipals. I ara ha entrat una persona per consolidació d'una de les places que ja hem cobert que l'han destinada única i exclusivament a neteja viària. O sigui, la imatge del municipi ara ja has començat a revertir perquè n'hi ha una persona que totes les dies, a part de dues persones de brigada que des de les 10 del matí estan netejant, n'hi ha una tercera persona que està totes les dies, tot el dia, la seva jornada és dins del poble, dins del vial, i que té assignat dos edificis, com és el Casal Jove i el Camp de Futbol, i que en el transcurs també se netegen aixòs carrers, que des d'ara, pues, el que se feia és se neteja la plaça, se neteja la porta de la església i xispum. Ara no, ara ja tenim una persona que va per tot el nucli urbà.
A més
de que hem estat contratant una empresa, eventualment se contrata una empresa de neteja viària i una vegada al mes normalment venen i fan una neteja general.
També durant el 2024 ha portat, evidentment, l'any, ha fet actes i hi ha una millora d'activitats culturals i lúdiques. I és una pregunta que li la faig perquè al ser un poble de 5.000 habitants, si no ofereix a l'Ajuntament aixes coses, la joventut de dins se'n va.
Sí. I és una llàstima que per falta d'interès, que al final és tot falta d'interès i falta de ganes i falta de treball. Quan tens un equip que està en contacte directe en el municipi, en els veïns, i que replegues dins d'aquest equip, pràcticament perquè tot és impossible, pràcticament el 100% o la gran majoria de tipus de gent en quant a rango d'edat, de gustos, etc., que n'hi ha en el municipi, pues és més fàcil donar solució a tots els problemes. El que comentàvem d'estar al costat del veí i donar-se compte d'estar al costat del veí. Per què dic això? Perquè a l'haver gent jove dins de l'equip de govern, una de les faltes que tenia el municipi de Zaqueries era l'oferta d'oci, l'oferta d'activitats, que el poble no estiguera mort, perquè durant molt de temps el poble ha estat molt, molt, molt descuidat en aquest aspecte, i ara se venen programant una sèrie d'activitats, a part que han canviat completament les festes de juny, que no té res que veure, però en ocasions puntuals i especials, en fetges un poc assenyalades, se fan events, se fan activitats, inclús des dels més menuts, pels més joves, sempre, per a que abarcar el màxim rango possible d'edat i de jovens i que no se tinguin que desplaçar. Al principi, pues, vam fer, crec que era l'any passat, per aquestes fetges, un poc més tard, un mes més tard, era pa Carnaval, se va organitzar una festa i és que m'ho van donar l'enhorabona, eren els pares.
A veure?
Me diu, enhorabona. Enhorabona, no, me van pillar un poc de sorpresa. Per què? Diu, perquè saps lo tranquil·la que estic de que el meu fill i la meva filla avui no agarren el cotxe?
No, és que tornen a casa caminant.
Sí, sí, claro. A més, és pues, lo que mos implica.
Però se han acondicionat llocs per a que això... Per exemple, jo li comento, no? Una població com Borriol monta la carpa i la deixa muntar. Alcora monta una carpa i la deixa muntar. És a dir, podem pensar que en Alqueries pot arribar a passar això?
Sí, però. Pues ara, des de l'any 2024 va fer una obra molt gran, que va ser l'obra de la plaça d'Espanya, la remodelació. Se va crear un espai de sociocultural que inicialment estava pensat per albergar els corrals i bueno, al final això és l'ús que se li té que donar, però paral·lelament ja tenim en marxa per mig del plan de la Diputació de Castelló reformar el teixat del mercat. O sigui, este matí, antes de vindre, estava en el arquitecte municipal i en el secretari rematant el projecte de tancar el teixat del mercat. I el teixat del mercat se tancarà i s'habilitarà una zona curta perquè aquestes festes se puguen arribar a produir sense tindre que muntar cap carpa adicional i fer cap despesa adicional i que no afecte de manera negativa a lo que és l'ordenació urbanística i la visibilitat i la decència urbanística del municipi. Per tant, serà el mateix espai, el lloc d'aparcament, i se crearà de manera fija i que se puga disfrutar. I a la mateixa hora que se puga disfrutar, la reforma que està prevista a cometre des d'este 2025 i que estàvem rematant antes del mes de març, se té que traure licitació ja, o sigui que estem ahí ja, fer-ho de forma manera que tot el que s'organitza no causi una molèstia als veïns. Per què? Perquè hem tingut en compte el que és l'impacte auditiu per les cases properes, entonces tot el que va fer va ser en material aïllant per no causar més molèsties als veïns. Entonces, pues, al final, trates de donar solució des de la regidoria d'urbanisme, a lo millor, a problemes que poden devindre de la regidoria de joventut quan és en l'organització d'aquest tipus de veïns. Intentem fer les coses bé perquè pues d'ací dos anys i mig estem moratros o no estem moratros, que se queden ben fetes per sempre.
Algo que també a mi personalment em pareix que s'ha de tindre en compte és tindre previsió en quant a la part cultural, perquè ara mateix hi ha una biblioteca que està en un primer pis.
El tema de la Casa de la Cultura és un tema que venim abordant i quan hi apareixia que estigui un poc resolt, pues, va passar el canvi de mans de Vox al Partit Popular, se canvia de conseller i als dos mesos de canviar de conseller o agarrar el conseller d'Educació, pues, passa tota la malesa de pobles de València. I la dana pues, afecta negativament perquè...
Sí, ens
pues,
retrasa.
Sí,
però futura ínia...
Sí, sí, estem a expenses de que se resolga per tema de per contratació de la conselleria, s'ha retrasat perquè ara la conselleria, pues és obvi que primer són els instituts i els col·legis que no se poden obrir,
sí.
Crec que això no és discutible, per molt que mal que mos sàpiga nosaltres que se demore, és comprensible que se tinga que demorar, perquè lo primer és l'educació i després pues són obres que venen parades des de fa molts anys. Sí que s'ha demanat per part de molts alcaldes, de la Diputació de Castelló, la presidenta, de que la inversió que hi ha que fer allí que no vagi en detriment de les inversions del resto dels municipis. Som conscients i estem expenses de la resolució de contratació de l'òrgan de Conselleria d'Educació, que és el que hem traslladat la part de la biblioteca dins de la Casa de la Cultura de les Alqueries.
En quant a inversió per part de Diputació i per part de Generalitat, vostè se sent ben recibit? És a dir, vostè demana, se li escolta, se li dona, se li passen cançons?
Jo crec que sent el municipi que ha disfrutat el conveni singular més alt de la província de Castelló en dins del 2024, no tinc queixa ninguna i tinc que estar molt, molt, molt agraït a la presidenta Marta Barragina i a tot el seu equip de govern perquè pues, ens sentim uns privilegiats i crec que la quantitat d'inversió que han destinat al poble de les Alqueries és una inversió que estarà molt ben feta durant molts anys. Ja és una inversió que és accessible i és funcional per a tots, que està pensada per a rebre a molts col·lectius, se li ha donat seguretat als veïns, se li ha donat seguretat al mercat, se li ha donat seguretat per entrar i eixir a tots els usuaris de la unitat de respir, que els corrals que denigren la imatge del municipi entraran allí dins i quedaran de forma a harmonitzar, que antes de fer eixa obra de trasladar els corrals ja se li ha donat utilitat a aquest espai i n'hi ha moltes persones, molts veïns, molts joves que ens han demanat que per favor que no posem els corrals allí dins, que allò ho deixem per organitzar events. Però,
I
bueno,
s'acabarà fent aixina?
No, perquè, claro, lo que encara no està públic, lo que encara no és públic o no està publicat és la inversió que va en front des del teixat del mercat. Entonces, lo que va a substituir aquest espai va davant.
Val,
entonces,
val.
Claro, no, és comprensible que facin aquesta petició perquè a dia d'avui no hi ha una alternativa a això. Però ja està l'alternativa. En el moment que fèiem això, l'alternativa ja estava contemplada. Uh-huh. Entonces, pues, hasta jubilats, el dia antes de la inauguració van vindre i m'ho van demanar si no aneu a posar res allí dins, mos agradaria que traslladareu el centre de la tercera edat allí dins, que això s'ha quedat molt bé. Claro, quan es fa goig als més joves i quan es fa goig als més majors, vol dir algo. Vol dir que allò és un ambient atractiu, que allò ara se li dona una funcionalitat, que allò és útil. Entonces, pues estem ahí.
De tots els modos, quan vostè dia, jo estic molt agraïda a la inversió, també li bufa el vent pel seu favor, eh? El Partit Popular està dins de Diputació, el Partit Popular està en la Generalitat, és a dir, jo crec que vostè ara, en aquest moment, hauria d'aprofitar i demanar.
Sí, al final, els alcaldes un poc estem per recibir totes aquestes peticions i sol·licituds i aquestes demandes per part dels veïns, però no deixem de ser un reversor d'aquestes demandes, perquè de la mateixa manera que nosaltres demanem, anem als estaments superiors i també demanem. Però tampoc volguera caure en el mateix error que van fer l'anterior equip de govern, i a veure si sóc capaç d'explicar-me. És a dir, ara, com bé has dit, mos bufa el vent i crec que estem fent la feina ben feta. Sí. Crec que vam ser el primer ajuntament que la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Parragina, va rebre el dia després de les eleccions. Sí. I ja estàvem cridant per telèfon, inclús Marta em va dir, per favor, espera't a que prenguin possessió. I dic, bueno, tu agenda'm el primer hueco de l'agenda, vull que sigui el meu. I crec que s'han portat molt bé i que recolzen la Diputació i la presidenta s'ha recolzant com mai ho havia fet, perquè la legislatura anterior el Partit Socialista governava en el poble, el Partit Socialista governava en la Diputació i el Partit Socialista governava en la Generalitat.
En compromís.
Igual que en el meu poble. El pacte de govern del Botànic afectava a nivell municipal, provincial i autonòmic. I les inversions en el poble de les Alqueries no van vindre ni per part de la Diputació, ni per part de la Generalitat, ni per part del mateix municipi. Perquè ahí estan les infraestructures fetes, teníem problemes d'inundacions, que ja hem resolt parcialment, teníem la problemàtica que causava la plaça de l'avui plaça d'Espanya a tots els veïns, que s'ha resolt enguany, teníem totes les goteres que s'han resolt ara, manteniment en el camp de futbol, infraestructures o inversions necessàries que la delegació de sanitat mos obligava en el col·legi, en el polideportiu i en el camp de futbol, que no sabien a com és en el tema de la legionela, que han tingut que gastar molts diners en això. I anteriorment també es bufava tot l'aire de cara. Per què no van aprofitar aquest aire per estendre veles i poder fer infraestructures i millores en el municipi? Com és possible que una gestió de 8 anys, perquè això no eren 4 anys, és que eren 8 anys, de l'anterior equip de govern, no hagin fet aquesta sèrie d'infraestructures, d'inversions i de millores en el municipi i en un any i mig sí que hem sigut capaços de fer?
Jo el que li demanaria és que no caiguera en allò de que quan ja porten 20 anys pareix que la gent estiga un poc ja esgotar, no? Quizás això és l'ímpetu que té quan és novençà. Perquè eren novençans en tots els àmbits. Però quan comença a estar un poc cansat, millor que considere que ha de donar pas. Ja no dic per canviar de color polític, sinó de tindre il·lusió i de que aleshores te se passen en un bufit perquè tens ganes.
Jo crec que si algú mos ha ensenyat la història recent i la Constitució de 1978, en la qual sóc un fiel defensor, és que el més fructífero per al nostre país ha sigut l'alternància política. Quan no existeix una alternància política, al final se trata d'una dictadura encoberta. I al final els vicis s'agarren com a propis i el poder o la possibilitat de prendre les decisions que afecten a tot el municipi o a tot l'àmbit que tu organitzes, pues te fan perdre el contacte del piso, d'estar al costat dels veïns, i això és algo que crec que és molt negatiu.
Pues ojo, perquè vostè té totes les papeletes, té majoria absoluta i vostè pot decidir el que li dóna la gana en el moment que li dóna la gana, eh?
Susana, ojalà d'ací 20 anys estigués fent la mateixa pregunta, ojalà. Però que no hagin caigut en els mateixos errors que ara.
Ojo, que tot se grava.
Correcte.
Arribem al nou any i tenim una nova festa que celebrar, que és la de Sant Antoni. Hi haurà algun canvi del Sant Antoni de l'any passat a este Sant Antoni?
Sí, bueno, sobretot el compliment d'horaris i de quan se desenvolupa la festa. L'any passat ens trobàvem en una situació molt, 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 molt ruïn. Vam tindre que despedir a una veïna. Vam tindre que suspendre actes que organitzaven a tres penyes, que modificar els actes que fèiem nosaltres, perquè la situació de dol, la declaració d'un dia de dol oficial per unanimitat en el pleno municipal, pues reflectia el dol que patia el municipi pues davant de la falta repentina d'esta veïna, que li havien, que feia un mes li havien fet un homenatge també. Per tant, enguany pues esperem que no n'hi hagi més sustos, que no passen més desgràcies i puguem celebrar la festa de Sant Antoni tal conforme l'hem organitzat. Entonces, enguany volem reprendre l'activitat, el normal desenvolupament de lo que és l'organització de la festa de Sant Antoni. I bé, pues la festa de Sant Antoni sí que enguany pues també té el que l'any passat se va tindre que aplaçar, però se farà des del dia 25, que és un dos penyes que organitzen pues una caga del manso i una vespre de festa, i després pues seguirem en la processó dels animalets, la bendició.
Parlem de dies i d'hores, alcalde, perquè si jo sóc de la gent que tinga ganes d'anar a veureu, té que saber a quina hora i quan té que anar i de què és el que va a gaudir. Evidentment, si puc dir alguna cosa del poble de les Alqueries, que és tot molt participatiu allí. Allí no n'hi ha espectadors. Allí tot el món participa en tot. És a dir, i no te fan com que no eres una persona veïna o si eres veïna, és que te unisses a lo que és la festa. Començar la celebració quin dia, alcalde?
Bé, es comencen el mateix dia 25 de gener, perquè bé, pues tenim la tradicional puja a la muntanyeta el dia 26, puja el divendres...
Que ojo, resulta que...
Conta que és curiós, sí, és prou curiós.
En Alqueries hi ha un dia de la muntanya de Sant Antoni. I jo recordo que m'han contat inclús que se pujava de nit, també.
Sí, sí, se pujava de nit. I estem rememorant, pues, no sé quants anys exacte té la puja a la muntanya, però crec que transcendís ja segles. Jo em recordo que ma abuela, quan tenia 3 anys, ojo, en 3 anys, i me contava com a son pare li va volcar el carro, baixant ja de la muntanyeta, en el camí Palmeral, va volcar el carro, perquè havien fet la romeria. Entonces se pujava en carro, en aca, a peu, conforme se puguera, i és algo que té pues segles d'història.
És que hi ha un dia pa Alqueries.
Sí, sí.
I se dia puja només Alqueries.
Per regla comú, el dia 17, que és el dia de Sant Antoni, puja Betxí i nosaltres sí. Pugem al cap de setmana posterior. El que ocorreix és que enguany pues, cau divendres, per tant, ens tocaria pujar diumenge. El que passa és que bueno, pues, és obvi que la muntanya de Sant Antoni, quan puja tanta gent, pues, allò requereix d'una decència i de neteja que la Brigada Municipal de Betxí pues, no pot portar a terme en un sol dia i en dissabte. Entonces, ho aplacem a l'altre cap de setmana.
Entonces, serà el dia...
El dia 25 serà la bendició dels animals i el dia 26, diumenge, pujar a la muntanyeta.
La gent pot arribar a Alqueries perquè eixim a peu.
Sí, a les 9, el diumenge dia 26 de gener, a les 9 del matí, ix des de la porta de l'Ajuntament, l'eixida que va a la muntanyeta, la romeria a peu que va a la muntanyeta, pues, rememorant lo que era en un primer moment.
I hi ha parades culturals perquè ens expliquen lo que es trobem pel camí.
Sí, tenim la parada sempre allà al Mar de Faroles, bueno, al piló de l'Aljub, que és un piló que guarda un simbolisme especial, està construït damunt d'un aljub musulmà, ara està tancat per seguretat, però n'hi ha un piló que mirant cada un al seu poble està el seu patró. Mirant a Vilavella està Sant Sebastià, mirant a Betxí el seu patró que és Sant Antoni, mirant a Villarreal està Sant Pasqual i mirant a les Alqueries està la patrona, l'única Mare de Déu, que és la Mare de Déu de l'Àngel Perdido. Entonces sempre la Mare de Déu és la més festejada de tota la contornada, perquè allà en el piló pues, té els tres pretendients. N'hi ha una poesia que feia la tia Vicentica la Crescència, que era molt bonico, que li feia referència a aquest piló i als festejadors que tenia.
És molt bonico perquè, a més, participen des de ben menuts, major, joventut, gent gran, i a més hi ha una furgoneta de avituallamiento, es diu?
Sí, porten l'amorrar, se donen l'amorrar i pues, la veritat és que està molt bé. I...
T'apuntes prèviament i te fan aquesta visita cultural. I a més, després quan estàs en la muntanyeta n'hi ha colles distribuïdes per tota la muntanyeta.
Sí, antigament, quan no n'hi havia tant de risc d'incendi, era més lliure on posar-se. Entonces, va haver un moment que per seguretat, perquè pues, la muntanya també el volum de massa forestal havia crescut moltíssim, que per seguretat només habiliten dues zones, però encara les penyes se segueixen posant cada un en el seu roglet i tenen el seu puesto. I no
te bueno, pots... tinc que dir que les penyes del seu roglet són molt obertes, eh?
Sí, ja sé.
No és que és una penya, no, és que allí t'assentes i eres un més. No, n'hi ha molt d'acolliment, a tot el món. Tu arribes allí, a més, igual com anar a la plaça. Tu arribes a la plaça i no te fas un cafè a soles.
No.
És un poble molt, molt, molt acollidor. Això és cert.
Som una gran família.
Sí, absolutament.
Som una gran família.
I molt acollidora. Per tant, tindrem el cap de setmana del 25 i 26 que celebrarem Sant Antoni i com a novetat refiant a l'any passat, és el que no es va fer l'any passat, enguany se farà.
Se farà en fecha, se va fer, però se va fer en fetges posteriors.
No se ha incluït res més. Alcalde, jo li proposo que cada festa incluïsca algo més.
Algo més.
Han de créixer.
Seria genial, però al final els recursos que contem són els recursos són limitats, no són limitats.
Sí, però és molt col·laborador el que diries, és a dir, sí, té moltes penyes, té moltes barrios que col·laboren. Al final és cohesionar tot això, no?
Hem entrat en una dinàmica de que sobretot el tema de les barres, com un consistori no podem agarrar una barra com a pròpia, pues si s'ofereix en primer moment als establiments d'hostaleria, si no n'hi ha cap autònom o cap empresa que se faci a cada banda, pues es ofereix a les associacions. Això té una vertent doblement positiva. Per què? Sí. Perquè tot el benefici que repleguen les associacions va revertir-se en el poble municipi. És a dir, l'altre dia, en la festa pre-Roscón, que vam crear per primera vegada, l'associació del barri El Quadró, que també se li va oferir al barri Sant Ramon, no van voler participar, bueno, pues el barri El Quadró va obtindre un benefici que revertirà en les festes del barri El Quadró, que al final estan obertes per tot el poble. Uh-huh. Entonces, pues quan això te passa en el barri El Quadró, en l'associació cultural de Guarisme 2, en l'associació de penyes, pues al final tot i així el benefici va revertir-se en el mateix municipi. És algo que és molt productiu que se queda així per comptes de conforme passava antes de que se comportaven i si es barres se comportaven empreses externes i foranes del poble que no revertien en el que revertixen estos.
Celebrem Sant Antoni i per a febrer segur hi haurà alguna previsió també per al comerç local?
Algo està en marxa la senyora regidora. Algo està en marxa. Vam fer la ruta de la tapa en el mes de novembre, que se va triar el mes de novembre perquè era un mes molt parat per al poble de les Alqueries, és antes de Nadal, ve després de festes, no sol ser un mes que n'hi hagi molta mobilització, i creiem que la volta que li van pegar a la ruta de la tapa en el trenet pues, ha sigut fantàstica, la mobilització ha sigut extraordinària, que venen gent d'altres municipis, o sigui, van vindre inclús, van considerar alcaldes de poblacions veïnes.
Però perquè els conviden?
Sí,
i estàs la ruta en el trenet.
Correcte, i la veritat que té un atractiu pues molt bonico i que s'ha dinamitzat molt el comerç local. Estan participant més empreses que mai, més comerços que mai. Entonces, algo s'està fent bé. I crec que des de la regidoria de comerç algo s'estava organitzant també pel mes de febrer, que no vull desvelar perquè no...
Sentim campanars i sempre ho donem per davant.
Per això.
Anirem parlant d'això. Alcalde, gràcies per haver estat així i haver-nos explicat tot este recorregut en el punt en el que es trobem i des de logo en el que enguany s'anirà d'anar creixent per a dinamitzar la població. És una població que s'ha de dinamitzar sí o sí.
Sí, a poble de les Alqueries n'hi ha que obrir-lo de nou, que n'hi ha que tornar a situar-lo en el mapa, estem en ello, tenim la previsió de millorar els accessos al municipi o donar-los un altre aire, i enguany que celebrarem els 40 anys de segregació, doncs intentarem fer una coseta una miqueta un poc especial, i sobretot mostrar al resto de província que les Alqueries és un poble obert, que és un poble que està en creixement i tenim que donar-li també les facultats al poble per poder créixer. Uh-huh. Entonces això és no és una faena d'arrencar de macho i parar de burro, és a dir, és una faena que té que ser constant, que té que ser progressiva i que té que ser real. Al final ho tenim que percibir
real.
Dins del poble i ho tenim que percibir fora del poble.
Pues Antonio Gil, gràcies, alcalde de les Alqueries del Niño Perdido. Gràcies per haver estat així.
Tot un plaer, Susana. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
de sentir-te a prop i porta com el primer cop que